Portes obertes de l'Hotel Suís, avui és dijous 17 de setembre d'aquest 2020.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Va arribar l'estiu del 2017 procedent del Real Unión amb aquesta etiqueta de jugador ofensiu, cridat a ocupar l'extrema esquerra de l'atac del Centre d'Esports Sabadell. Circumstàncies de la vida i també per necessitats imperioses del moment, un any més tard va haver d'endarrerir la seva posició al lateral, amb Toni Saligrat a la banqueta. I aquí va ser on Josu Azcoidi es va convertir en un dels favorits de l'afició arlequinada. La seva entrega, la seva qualitat, aquesta projecció des del darrere i, per què no dir-ho també, ser l'asa dels cops en la majoria de partits, van enlluernar la nova Creu Alta. Aquell any, el Sabadell gairebé baixa a tercera divisió. Tot i les turbulències, el de la Sar Teoria va decidir seguir. Es va consolidar com el carriler esquerrà en el projecte d'Antonio Hidalgo. I el premi a una dècada picant pedra a la categoria de bronze li va arribar fa poc més d'un mes a Marbella. Abans del partit contra el Barcelona B, eren 92 partits oficials de Lliga, 5 de Copa Catalunya, és a dir, 97, i els dos previs del play-off, 99. Matemàtiques clares, el seu partit 100 amb el Sabadell va ser el de l'ascens. Ara, el 101 podria ser el de dissabte a Vallecas contra el Rayo Vallecano, el primer amb la samarreta arlequinada a la Lliga Smartbank i també el primer en el futbol professional. Com ell mateix deia fa un parell de dies a Twitter, això comença, serà un camí més que difícil, però Josu Azcoidi està preparat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, al control de so, comencem.
Es comenta la recepció.
De seguida saludem el centenari Josu Azcoidi, que ocuparà aquesta primera part del programa d'avui a 48 hores i escaig del debut de dissabte a Vallecas. També tindrem amb nosaltres el Sergi Parc amb tota aquesta última hora del Centre d'Esports Sabadell i un informe sobre Antonio Hidalgo i els seus 38 partits, una lliga sencera a la banqueta arlequinada. A la part del final del programa, David de la Cruz en la seva última etapa de muntanya abans de la crono escalada de dissabte al Tour, el debut dels dos sèniors de l'Astralpool a la Copa Catalunya de Waterpolo i l'Oar Gràcia, que ha decidit, atenció, que tots els seus partits seran a porta tancada, però es retransmetran en streaming.
I fora de l'hotel?
Els promotors de la moció de censura contra el president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, han anunciat que han superat el tall de les 16.521 signatures necessàries per tirar endavant la iniciativa i aquesta tarda, que recordem era la data límit, les presentaran a les oficines del club. Un cop validades, s'hauria de convocar un referèndum on hi haurien de votar a favor dues terceres parts per provocar la dimissió de la Junta de Bartomeu. El Barcelona, mentrestant, va disputar ahir el seu segon partit de pretemporada, va ser el Johan Cruyff contra el Girona, estrenant una equipació rosa ben curiosa, ben llampant, i superant el futur rival del Centre d'Esports, el Girona, per 3-1 amb un doplet de Leo Messi. Més coses, la primera Iberdrola femenina ja té calendari i atenció perquè comença amb un clàssic, el primer duel de la història entre Real Madrid i Barcelona, que tindrà lloc el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. L'Espanyol, en canvi, començarà rebent l'Atlético. I en tenis, Rafa Nadal va reaparèixer ahir en el Masters 1000 de Roma, escombrant, volíem dir, Pablo Carreño per un doble 6-1.
Han parlat en les últimes hores...
Ronald Koeman, el nou tècnic del Barça, parlant sobre el futur de Luis Suárez.
Estuve hablando esta mañana con Luis. Bueno, esperamos la cosa, que si hay salida de él o si no hay salida. Y desde el primer día he dicho, bueno, que cada jugador respetamos su contrato. Si se queda con un Barça, es uno más de plantilla.
I a les xarxes socials.
A les xarxes socials, més concretament a Twitter, dues publicacions en les últimes hores. D'una banda, la del president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada, aquest matí al Temple, a la nova Creu Alta, que comença a lluir novament de color verd amb aquests treballs per col·locar la nova gespa a l'estadi. I també Àngel Martínez, el capità de l'equip, ahir amb un més que bonic record en aquesta ofrena tradicional a la Mare de Déu de la Salut cap al director, exdirectiu, volíem dir, del Centre d'Esports Sabadell, que ens va deixar ara fa uns mesos, l'Antoni Martínez.
De quin partit no estarem pendents.
A les 5 de la tarda, primera jornada de la segona divisió a Xile. Colina, Independiente, Cauquenes i Deportes Vallenar, Lautaro de Buin.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Som-hi, primers minuts de programa d'aquest Hotel Suís d'avui, dijous 17 de setembre del 2020. Són les 2 de la tarda i 6 minuts pràcticament. Estem, per tant, a poc més de 48 hores d'aquesta estrena oficial a la Lliga Smartbank a Vallecas contra el Rayo Vallecano. Torna a la segona divisió pel Centre d'Esports Sabadell després de 5 anys. Els nervis, com ja us podeu imaginar, van increixendo amb aquest pas de les hores abans d'aquest debut, com diem, a segona, com també segur que també els té, tot i que més controlat, probablement un dels dos únics jugadors del Centre d'Esports Sabadell enguany a la plantilla, que han disputat 100 partits o més oficials amb la samarreta arlequinada. Un d'ells és Òscar Rubio, que hi va arribar just abans del confinament, i l'altre, precisament també carriler i indiscutible la temporada passada, i a més que ho va fer en un partit molt i molt especial, abans ho dèiem, el dia de l'ascens contra el Barcelona B. Iosu Azcoidi, arratsaldeon, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
L'altre dia feies un tuit, que el dèiem abans al principi, deies, esto empieza, será un camino más que difícil. Preparados, nosotros sí. No sé si interpretar-ho ja com una declaració d'intencions, només començar.
Sí, bueno, es que al final todos sabemos que va a ser difícil. Evidentemente la segunda división es muy, muy cañera, pero nada, estamos preparados para demostrar que podemos hacer frente a cualquier equipo, a cualquier presupuesto y bueno, con toda la ilusión del mundo.
Imagino que el nivell de concentració d'un futbolista en un moment com aquest, a poc més de 48 hores, és altíssim, no? Suposo que també anirà en augment, com dèiem abans, amb el pas de les hores, però no sé si Iosu Azcoidi ja està en aquest puntet de concentració i si li va descomptant hores al rellotge i dies al calendari.
Bueno, al final hay que tomarse el partido como es, tampoco hay que estar con una tensión excesiva. Entonces, bueno, concentrados estamos en cada entrenamiento para estar a tope el sábado, concentrados en lo que dice el míster. Y bueno, evidentemente, a cada día que pase y cada vez que está más cerca el partido, pues más concentrados, ¿no? Pero bueno, todavía quedan 2 días y hay tiempo todavía para prepararse más.
Ara, de seguida, també parlarem d'aquesta preparació una mica accidentada, també, del Centre d'Esports Sabadell per preparar aquest debut de la Lliga. Parlava Antoni Hidalgo fa uns dies, Iosu, d'un canvi de xip. Els jugadors que vau participar a Marbella, que sou molts de la plantilla, noteu això també, que el que va passar a Marbella ja ha quedat enrere i que ara comença una altra aventura ben diferent?
Sí, claro. Es que es otra historia. Evidentemente, lo que vivimos en Marbella fue súper especial, súper bonito, pero ya está, el fútbol es hoy y no hay más. Entonces, por mucho que lo hayamos disfrutado, como no estemos concentrados al máximo en los partidos, no tenemos nada que hacer. Entonces, bueno, eso quedará, lo de Marbella quedará en nuestros corazones toda la vida. Pero ya está, eso ya está pasado y eso es, hay que cambiar el chip, ya lo tenemos cambiado, así que ya estamos muy preparados para lo que viene.
Per cert, l'arenga de l'entrenament d'ahir d'Antonio Hidalgo, que vam escoltar aquí a Ràdio Sabadell, va en aquesta línia, no? El míster intentant demanar que això ja va.
Sí, claro, es que tenemos que estar muy mentalizados porque si la segunda división algo tiene es que si te relajas un mínimo, ya te meten lo que no está escrito. Entonces, bueno, hay que estar muy mentalizados, muy preparados, pero también disfrutar con lo que hacemos, disfrutar con nuestras armas y aprovechar también este año para demostrar lo que valemos.
L'altre dia, Iosu, parlàvem en aquest cas amb Pedro Capó, que és un dels futbolistes de la plantilla que encara no ha debutat al futbol professional i malauradament haurà d'esperar unes setmanes a fer-ho. En aquest sentit, tu et trobes en una tessitura molt similar, allò de a les portes del primer partit de la teva carrera a segona divisió, i a més amb, després d'una dilatada carrera, no?, també a segona B. No sé si amb, deies abans que això és molt llarg, evidentment hi ha 42 jornades, hi ha moltes opcions per jugar, evidentment, però amb aquell puntet extra de dir, ostres, és el meu primer partit a segona?
Bueno, sí que lo piensas, ¿no? Al final llevo, tanto yo como otros compañeros, pero yo llevo 10, 11 años en segunda B y al final peleas para esto, ¿no? Para llegar al fútbol profesional y mantenerte allí. Entonces, bueno, lo piensas, pero ya está. Tampoco no es un partido que me lo tengo que tomar como algo más de lo que es, porque al final si piensas demasiado, al final te equivocas y no puede ser. Es un partido más contra el Rayo Vallecano, es un equipazo, pero bueno, al final es fútbol y ya está, estamos preparados para eso, para el partido, todos deseamos jugar y bueno, a partir de ahí poco a poco tiraremos.
Al final també, el que està clar, Josu, és que has hagut de picar pedra, no?, a la teva carrera per arribar a aquest moment.
Sí, totalmente. Al final, con buenos y malos momentos, al final hay que picar mucha piedra para llegar a donde hemos llegado y, sobre todo, valorar de dónde venimos cada uno individualmente y grupalmente y a partir de ahí, pues, sobre todo, disfrutar también, porque ahora no hay que tomarse esto como algo, un sufrimiento o demás. Hay que disfrutar sufriendo, evidentemente. Va a ser una temporada muy larga y nada, sobre todo pues que esa ilusión que tenemos por jugar que se demuestre en el campo.
Deixa'm entrar també en aquesta circumstància, en la dels 100 partits. Crec que eres conscient, no?, per alguna entrevista ja que havies fet aquest estiu.
Sí, la verdad es que durante la temporada tampoco lo pensaba mucho, pero cuando Óscar hizo los 100, pues al final los que más llevamos aquí, pues sí que decíamos, mira, tú llevas tanto, tal. Y sí que vi que podía ser que el último partido del playoff podría llegar a los 100, y la verdad es que pues fue totalmente perfecto, inmejorable.
Sí, al final, un aniversari increïble, no? Si a un jugador li diuen que farà 100 partits en un club, que avui dia ja és complicat, més fer-ho amb un partit per l'ascens, vaja, és la felicitat completa, no?
Hombre, al final ja se ve que ahora el fútbol, pocos jugadores aguantan más de uno o dos años en el club. Entonces, bueno, eso quiere decir que al final, tanto por parte mía como la del club, como la de la ciudad, pues todos estamos a gusto. Entonces, bueno, es una buena señal que haya llegado a los 100 partidos y, sobre todo, pues por cómo se dio, es muchísimo más especial.
Sí, faré una pregunta molt tòpica ara, i segurament em triaries el partit del Barça B, però si et faig escollir algun altre partit d'aquest cent de Josu Zcoidi amb el Centre d'Esport Sabadell, hi ha algun que, per alguna circumstància en especial, el recordis amb més estima, amb més afecte que un altre?
Pues la verdad es que no. Ya te digo que no lo pensé demasiado. Es más, cuando jugamos contra el Barça, ni lo tenía en mente. Sí que luego cuando vi, no sé si fue un artículo de Jordi, creo, ahí es cuando dije, coño, si soy centenario ya. Entonces, bueno, la verdad es que no lo pensé y otro partido pues no te sabria dir.
Aquí teníem controlat aquests partits de Josu Zcoidi. Volíem també parlar-ho amb tu perquè ja, com hem dit al principi, són aquests 92 partits de Lliga, els 5 de Copa Catalunya, que segurament són els més difícils d'allò de trobar, i els 3 del play-off. Són 3 anys i poc, Josu, aquí a la ciutat de Sabadell. Clar, les hauràs vist de tots els colors, no? Que sigui un canvi de posició, com dèiem al principi. L'any passat, canvis d'entrenadors. Gairebé un descens, ara un ascens. Vaja, en 3 anys has passat tot el que es pot passar aquí a Sabadell, segurament.
Sí, la verdad es que lo hemos vivido de todos los colores. La verdad es que han sido 3 temporadas muy, muy intensas, con buenos y malos momentos, evidentemente, pero bueno, eso yo creo que al final hace todo que todo se valore mucho más. Por mi parte, valoro de dónde venimos, o sea, al 100%. Entonces, bueno, no me arrepiento de nada. Al final, todo lo que hemos hecho nos ha llevado hasta aquí y nada, estoy encantado, la verdad.
Deixa'm preguntar-te també pel Rayo Vallecano. No sé si d'entrada, ja a nivell personal, vas veure el partit contra el Mallorca el cap de setmana passat.
El què? Perdón, que no t'ho he oído.
El partit del Rayo Vallecano, el debut contra el Mallorca, el vas poder veure?
Ah, no l'he visto. La verdad que, sinceramente, no soy mucho de ver partidos de fútbol. Entonces, bueno, con lo que el míster nos dice, que lo tiene súper controlado, pues con eso y con algunos vídeos que nos pueden mandar y tal, con eso suficiente. Al final confiamos en nuestras armas, yo confío plenamente en lo que tenemos. Entonces, bueno, evidentemente sabemos que el Rayo Vallecano es un club es histórico, un pedazo de equipo que tiene, entonces hay que estar, si no estás al 100, al 110%, no tienes nada que hacer. Entonces, bueno, estamos preparados para ello y veremos, a ver.
A més, per un equip, Josu, tu que ets futbolista, evidentment, però un equip que ha canviat d'entrenador, amb tot el que això implica, a l'hora de prendre nous automatismes, començar la temporada guanyant el camp d'un equip que acaba de baixar de primera divisió, t'ha de donar un plus extra. No sé si creus que us podeu trobar també un Rayo Vallecano molt motivat allà.
Hombre, evidentemente, cuando ganas, la confianza va para arriba, y sobre todo cuando ganas fuera de casa y contra un recién descendido. Pero bueno, ellos tendrán su motivación, nosotros tenemos la nuestra, que está, ya te digo, a tope. Entonces, a partir de ahí, cada uno con sus armas, pues veremos. Será un partido difícil, pero para ellos también. Entonces, nosotros no nos arrugamos ante nadie, y ya te he dicho que nosotros vamos a demostrar que podemos hacer frente a cualquier equipo.
Perquè al final també, ara que parles d'equips, això fa una altra pinta, no? Passes al Rayo, després al Mallorca, Espanyol, amb tots els respectes pels equips de segona B, però això és una altra pel·lícula.
Hombre, está claro, esto es así, solo por los nombres y por los campos de fútbol ya hay diferencia. Pero ya te digo, no deja de ser un partido de fútbol con tres puntos en juego. Yo creo que no hay que tomárselo más allá de eso y ir partido a partido, que aunque suene tópico, es la realidad, sobre todo nosotros, que tenemos que ir partido a partido, no perdiendo la cara en ninguno de los partidos. Y bueno, ahora toca el Rayo y ya vendrá después lo demás.
Per anar acabant, Josu, et pregunto una mica també per l'estat de la plantilla. Segurament no ha de ser qui ha de donar explicacions en aquest sentit, però vaja, no sé si una preocupa en certa manera el fet de començar la Lliga curs d'efectius. No coneixem encara la convocatòria, sabem de la baixa de Pedro Capó, sabem també de l'ascensió d'Àngel Martínez, que falten encara també futbolistes per arribar, que hi havia jugadors amb molèsties. En certa manera, preocupats?
Bueno, a ver, preocupados, evidentemente, siempre que falta un jugador, siempre es preocupante y nos preocupa, porque queremos estar todos. Evidentemente, cuando estamos todos somos un equipo mejor. Pero ya te digo que al final hay que jugar, no hay excusas, hay que jugar con lo que tenemos. Confiamos plenamente cada uno en lo que tenemos, en nuestras armas. Y a partir de ahí, ya te digo, preocupados sí, porque queremos que estar todos, pero más allá de eso, ya te digo, no hay excusas y hay que ir con todo.
I ara que parlàvem de preocupació, avui que heu entrenat a Sant Oleguer, això segurament sí que us preocuparà més directament, no? Perquè, a més, en el teu cas en particular, ja porteu i ja portes uns anys entrenant a aquestes instal·lacions i, evidentment, ho hem vist en imatges, ho heu explicat vosaltres en paraules, és un camp que no està bé i aquí hi ha un risc, també.
Sí, no está bien, la verdad es que no está nada bien. A mí me sorprendió, porque sí que Sant Oleguer al final, estos años que hemos entrenado, pues en invierno sí que se ponía mal, se ponía peor, pero bueno, es comprensible con las lluvias y todo, pero al final cuesta más. Pero desde el primer día ha estado pesado, se levanta mucho, entonces sí que es preocupante porque hay riesgo de lesiones, riesgo de malas pisadas. Carga bastante el entrenar en campos blandos, pero ¿qué es lo que hay? O sea, tampoco vamos ahora a ponernos las manos a la cabeza. Los que tengan que pelear por ello, por jugar o por entrenar en un campo mejor o lo que sea, pues ya pelearán. Nosotros al final no podemos justificarnos en eso. Entrenamos donde entrenamos y punto, no hay más.
Veurem si es troba una solució en aquest sentit, perquè la veritat és que és un tema que preocupa i segur que vosaltres més que sou, evidentment, la part principalment afectada. L'última que et faig, Josu, per acabar l'entrevista, volia dir, aquest any tens competència al carril esquerre amb Pierre Cornut, que avui, de fet, hi ha la seva presentació oficial a les 5 a la faràndula. Què tal aquestes primeres setmanes? Com el veus? El que serà segurament l'home amb el qual hauràs de lluitar per aquesta posició al carril esquerre?
No hay problema. Pierre es un chaval, una buenísima persona, se ha integrado muy bien en el equipo. Evidentemente la competencia es sana. Aquí hay que sudar la camiseta para jugar, esto es así. Entonces, cuanta más competencia haya, mejor. El equipo será más competitivo. Algunos partidos jugará él, otro yo, otros partidos jugará otro. Al final la temporada es muy larga y ninguno va a bajar los brazos por otras circunstancias. Entonces, encantado de que esté, de que hayan venido los que han venido, y a partir de ahí somos una familia, que es lo que nos ha llevado a estar aquí. I no hi ha més.
Un dels secrets de l'èxit que heu apuntat ja més d'un jugador aquesta temporada, aquesta família que hi ha al vestidor del Centre d'Esports Sabadell, i com dius, lliga molt llarga, 42 partits, i segur que hi ha oportunitats i ocasions de jugar per tothom. Josu Azcoidi, que et volíem felicitar per aquests 100 partits amb el Centre d'Esports Sabadell, amb els quals vas arribar el dia del Barça B, partits oficials el dia de l'ascens. Ara toca jugar al 101 a Vallecas aquest cap de setmana contra el Rayo Vallecano. Que vagi molt bé i molta sort per aquesta estrena.
Vale, muchas gracias.
Adéu, Josu.
Adéu.
El carril esquerre del Centre d'Esports Sabadell, aquí en directe a l'Hotel Suís en aquests primers minuts de programa. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada més actualitat del Centre d'Esports aquí a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc. Fins ara.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
¿Vols fer un cafè amb nosaltres?
Al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzar de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tornada aquí a l'Hotel Suís en directe, avui dijous 17 de setembre del 2020, penúltim programa abans de l'estrena del Centre d'Esports Sabadell, a segona divisió a la Lliga Smartbank contra el Rayo Vallecano, a Vallecas, i en directe hi serem, i ara us ho explicarem, també els del Sabadell en joc, evidentment una temporada més al costat de l'equip, també en aquesta nova categoria. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Per apropar-nos tota l'actualitat d'última hora del Centre d'Esports Sabadell, perquè avui tenim moltíssima teca, molts fronts oberts, moltes coses que han succeït en les últimes hores. Com, per exemple, l'entrenament que ha fet l'equip aquest matí a Sant Oleguer. Ara que escoltàvem a Josu Ozcoidi, té molts números de ser de la partida a Vallecas, de disputar el seu partit 101 oficial amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, perquè la seva competència directa, Pierre Cornut, si més no, ahir estava amb molèsties.
I ara en parlarem del francès. Com dius, avui penúltim entrenament del Sabadell de la setmana abans del partit contra el Rayo Vallecano a Sant Oleguer. El que sí que, Pau, hem vist avui imatges penjades pel club...
No m'has veït dubtes, però no hem vist imatges.
Hem vist imatges, no?, d'Aaron Rey i Pierre Cornut entrenant-se, i si recorden els oients de l'Hotel Suís en la conversa que tenien ahir l'Adrián Arroyo i el Sergi Garcés, Xavi Boniquet i Aaron Rey s'entrenaven al marge, Adri Cuevas, Edgar Hernández i Pierre Cornut fent treball específic i estiraments, aquests tres semblava que ho tenien molt més complicat per arribar al partit de Vallecas el dissabte a les 9, però, com dèiem, hem vist aquestes imatges de Pierre Cornut entrenant-se avui. Per tant, sí que sorgeixen més dubtes, que els podrem resoldre, això sí, aquesta tarda.
Tot fa indicar, com dius, aquesta tarda sortirem de dubtes, tot fa indicar que alguns, més que d'altres, podrien arribar al partit d'aquest dissabte. Hi ha jugadors que tenen més a prop a arribar que no pas d'altres. Pierre Cornut semblava que era un dels qui menys opcions tenia, però clar, avui l'hem vist a dues o tres fotografies. També pot ser, evidentment, que siguin de l'inici i no de la resta de l'entrenament. Però com dius, aquesta tarda sortirem de dubtes. El que està clar, ja ho vam explicar ahir a l'Hotel Suís, és que el Centre d'Esport Sabadell arribarà molt probablement en quadre. La convocatòria, evidentment, serà més senzilla de completar, però que jugadors estiguin al 100%, demà ho repassarem també amb l'Adrián Arroyo aquí a la prèvia del partit, però pràcticament ens pot sortir ja l'11 de l'equip d'Antonio Hidalgo. Parlàvem amb Josu Ozcoidi de Pierre Cornut, l'ex de l'Ibiza, l'ex del Mallorca, que ha de ser la competència de la Sarte Oria aquesta temporada, que sembla que arriba justet al partit del Rayo, però que es presenta avui mateix.
Es presenta avui mateix, és el fitxatge que queda per presentar d'aquest mercat d'estiu. I si dèiem que resoldrem els dubtes sobre l'estat físic de Pierre Cornut és precisament perquè li podrem preguntar avui a la Faràndula, a les 5 de la tarda, aquest acte de presentació del francès. Dins d'aquesta campanya Impulsem Sabadell de l'Ajuntament, recordem que, per exemple, Guruceta i Juan Hernández ja van ser presentats al Teatre Principal, Jaime i un de Barrena a l'Estruc, Diego Foli i Víctor García al local de Saballuts, i ara... Tor per Pierre Cornut, com diem, l'últim fitxatge que queda per presentar del Sabadell, dels que s'han anunciat i confirmat fins ara, a la Faràndula a partir de les 5 de la tarda, posant aquest toc francès avui en el teatre, perquè, Pau, Pierre Cornut, l'únic jugador estranger de la plantilla.
Abans teníem la conversa a la redacció, que deia el Sergi, pot ser que Pierre Cornut sigui l'únic estranger de la plantilla aquest any? Doncs de moment sí, encara queda marcat. Hi ha casos com, per exemple, el Dian Mackay,
que
el pare és escocès, però vaja, nascut a França, nascut fora del territori espanyol, sí, Pierre Cornut.
Insisteixo, Pau, simplement 5 de la tarda, aquest acte de presentació, tota la informació doncs, al butlletí de les 5 i les 6 de la tarda, i al Notícies Vespre, i també en el Cafè de la Ràdio demà, i a l'Hotel Suís del migdia segur que també podrem sentir les paraules de Pierre Cornut.
I fins i tot també al web de Ràdio Sabadell, www.radiosabadell.fm, amb tota la informació al voltant del Centre d'Esports Sabadell. Més informació al voltant del Centre d'Esports, per exemple, és l'estat de la nova Creu Alta. Recordem que el primer partit no ha d'arribar fins a casa, em refereixo, fins al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre contra l'Espanyol, però avancen a bon ritme. Les obres, si més no, per les imatges que vam veure ahir i pel vídeo que explicàvem abans i que hem vist aquest matí.
Sí, és l'últim que hem vist, no?, de la nova Creu Alta, el vídeo que ha penjat el mateix president arlequinat, Esteve Calzada, i jo diria que més de la meitat del camp ja llueix el verd, no?
Sí, més de la meitat, sí, tranquil·lament.
Royal Verd és l'empresa, recordem, que s'encarrega de plantar la nova gespa de la nova Creu Alta, i com dius, Pau, el Sabadell no jugarà al Temple fins al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre contra l'Espanyol, per tant, temps suficient. Recordem que el Sabadell ja va demanar no jugar la primera jornada, recordem, emparellat contra l'Almeria, equip de play-off, per tant, jornada a jornada. Aquest cap de setmana es juga com a visitant, la següent setmana al camp del Mallorca, i per tant, temps suficient, no?, per veure la nova Creu Alta a punt per l'estrena en Lliga com a local del Sabadell.
I fins i tot aquestes imatges de la banqueta com a tal encara no està col·locada, però sí que estan les escales per sortir al camp, i vaja, tenen un altre aspecte absolutament diferent al que havíem vist fins ara a la nova Creu Alta. Més coses que han succeït en les últimes hores del Centre d'Esport Sabadell, també la tradicional ofrena a la Mare de Déu de la Salut, que ja explicàvem ahir aquí a l'Hotel Suís, que aquest any això d'anar tota la plantilla i fins i tot algun curiós que s'hi pugui apropar allà a la Salut. Res de res, va ser un acte en petit comitè.
Res de res, adaptada als temps de pandèmia actuals. Només hi van anar els capitans Antonio Hidalgo, Juvenal Itxogo, el director esportiu José Manzanera i el delegat Miguel Ángel Rodríguez. D'aquest acte tradicional, com deies ara, Pau, en petit comitè, sí que podem rescatar un tuit del capità Àngel Martínez, que deia: ofrena a la Mare de Déu de la Salut, avui hem trobat a faltar molta gent, en especial a tu, Antoni, referint-se a Antoni Martínez, l'exdirectiu del club que ens va deixar el mes de gener passat, que cuidaves cada detall i gaudies veient-nos visitar el santuari. Complim un somni junts, treballarem i tindrem fe perquè en vinguin molts més.
Doncs un gran detall, ho dèiem al principi, coses que fan encara més grans els capitans d'un club. I aquí s'ha de felicitar l'Àngel Martínez per haver tingut aquest record cap a l'estimat Antoni Martínez. Avui hi ha hagut reunió de seguretat també a la nova Creu Alta.
Sí, reunió de seguretat en el qual hi ha assistit a Florentino Villabona, director de seguretat de la Lliga i amb els diferents cossos de seguretat, i també hi ha estat present la regidora d'Esports, la Laura Reyes. Evidentment, Pau, aquest dispositiu de seguretat, imagino que enfocat amb els temps que corren, recordem, partits a porta tancada, una mica que la gent doncs no s'aglomeri pels voltants, o fins i tot que no veiem imatges com aquell Mallorca-Barça on la temporada passada de primera divisió, on un aficionat es va colar per...
Correcte, és veritat, és veritat.
A Leo Messi. Imagino que són mesures més orientades a això que no pas de les típiques i clàssiques que veiem de control de públic.
Que no passi el mateix a Son Moix la setmana que ve, que es colin per veure, jo què sé, a Ron Rey o qui sigui. Ho va dir Esteve Calzada, de fet, a la presentació, a l'acte de benvinguda l'altre dia, que la Lliga estava molt a sobre amb aquest training que va dir ell, al voltant de tot el que han de tenir ara els clubs a l'ordre del dia per poder competir a la Lliga Smartbank. Anem a escoltar ara també aquest informe d'Antonio Hidalgo, perquè ho comentàvem al principi, Sergi, una altra de les circumstàncies que ens va deixar aquell play-off de Marbella, que evidentment no vam poder parlar de moltes coses amb l'ascens, però una de les dades curioses, circumstàncies curioses, és que Antonio Hidalgo, el dia del Barça B, va complir 38 partits clavats com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell, és a dir, una lliga sencera.
38 partits, i ja saps que aquí a l'Hotel Suís sempre hem anat repassant una mica els seus números, quan Antonio Hidalgo complia la seva primera volta particular, quan complia un any al front de l'equip, i ara, evidentment, com deies, en el seu moment va ser més complicat per totes les notícies que hi havia al voltant de l'ascens del Sabadell, però ara tenim un moment per repassar aquests 38 partits de lliga d'Antonio Hidalgo al front de l'equip arlequinat.
Escoltem un informe que ens ha preparat el Sergi amb la veu de la nostra companya d'informació, Matius Mireia Sans.
Aquest dissabte també serà el debut com a entrenador d'Antonio Hidalgo al futbol professional estatal i el 39è en Lliga a la banqueta del Centre d'Esports. És a dir, podríem considerar que el de Canovelles, amb aquests 38 partits lligués a l'esquena com a tècnic arlequinat, ja ha completat un campionat sencer al front de l'equip. Si bé és veritat que a segona divisió són 42 jornades, al final estem parlant que tots els partits del Sabadell en els temps més recents han estat a segona B, amb 20 conjunts per grup. El balanç amb Hidalgo ha estat de 19 victòries, 9 empats i 10 derrotes, comptant el play-off express del passat juliol, reduït en punts 66 dels 114 possibles. Dit d'una altra manera, la meitat dels partits amb el Vallès a la banqueta han acabat amb victòria i l'altra meitat ha quedat repartida. Durant la seva trajectòria a l'Hotel Suís hem anat fent un seguiment minuciós dels números del tècnic arlequinat a mesura que anava acumulant experiència amb el Sabadell. Quan duia 19 partits comandant l'equip, el 7 de l'any de la salvació a Olot i les 12 primeres jornades del curs passat, el Centre d'Esports havia sumat 34 punts de 57 possibles, és a dir, una mitjana fins i tot superior que l'actual, sent la millor d'un entrenador arlequinat de segona B cap amunt des que es va imposar el sistema de 3 punts. Només un home igualava aquest registre d'una primera volta particular, Lluís Carreras, en la temporada de l'anterior ascens a segona. En canvi, l'extècnic del Sabadell surt guanyant en la valoració de 38 partits. Recordem, 66 punts per Hidalgo, 69 per Carreras, que també surt guanyant en la diferència de gols a favor i en contra, 42 marcats i 24 encaixats pels 45 i 32 a Hidalgo. Números, en tot cas, molt similars i el més important van acabar desembocant en el mateix final, l'ascens a segona. Ara, el camí a seguir continua sent el de Carreras, que en el primer any a segona, després de pujar, va aconseguir la permanència amb el Sabadell.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Grans números, sens dubte, d'Antonio Hidalgo, que potser fins i tot no fan una mica de justícia, potser fins i tot n'hauria de portar algun més, perquè clar, fredament, els partits contra la Culto i contra el filial de l'Atlético són empats, però al final acabes guanyant a la tanda de penals. Però sí que és cert que aquestes sensacions, que Antonio Hidalgo ha completat un màster, un autèntic màster a la banqueta del Sabadell, amb tots els honors possibles i amb un excel·lent, i portant l'equip a la Lliga Smartbank. Els volies comparar també, Sergi, amb d'altres entrenadors que ha tingut el Centre d'Esports Sabadell recentment i que van aguantar un temps prudencial, que no van ser flor d'un dia.
Sí, això, mirant una mica els números dels entrenadors que han aguantat aproximadament 38 partits, escoltàvem en el mateix informe Lluís Carreras en l'any de l'ascens, que ja hem dit que va superar per molt poc aquests 66 punts d'Antonio Hidalgo, 69 en el cas de Carreras, però, per exemple, Toni Saligrat, 9 victòries, 22 empats, 7 derrotes, per tant, 49 punts. Miguel Álvarez, 13 victòries, 10 empats, 13 derrotes, en el seu cas, 36 partits al front del Sabadell, 49 punts també. Al final la classificació parla per si sola, no? Un equip que s'acaba classificant pel play-off, doncs presenta millors números. Però aquí estan els números d'Antonio Hidalgo i que expliquen els grans registres, no? D'Antonio Hidalgo en els temps més recents pel Sabadell.
Antonio Hidalgo, que viurà contra el Rayo Vallecano el seu partit número 39, evidentment, contra a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas contra l'equip de Vallecas, a l'estadi de Vallecas, on esperen també amb ganes el Centre d'Esports Sabadell. Li preguntava Josu abans, tu vas veure el Mallorca-Rayo?
El vaig veure.
Què et va semblar, el Rayo?
Em va semblar amb una gran segona part, i a la primera part, que sí que em va agradar molt més el Mallorca, la veritat és que crec que els madrilenys li han de donar les gràcies al seu porter, Miguel Morro, amb grans actuacions. Recordo, per exemple, una parada de Dani Rodríguez...
A la primera part, amb el peu, no?
Sí, de veritat, una gran
brutal,
aturada,
sí, sí.
Una gran aturada.
I una també a Salva Sevilla, amb un xut de falta en el minut 96 de partit, que va salvar, com diem, dos punts pel Rayo Vallecano. El jove porter de només 20 anys, protagonista, titular, per aquesta baixada Dimitrievski, el teòric titular del Rayo Vallecano, que si no vaig errat havia donat positiu per coronavirus i que ara estava en quarantena. Però vaja, Miguel Morro, com diem, protagonista a Son Moix, i parlant també ja del partit d'aquest dissabte contra el Sabadell.
La segunda división es eso, no vale lo que has hecho de ganar partido, ganar partido, ganar partidos de 3 en 3, porque al estar todo tan igualado, pues bueno, pierdes un momento y otra vez para abajo, así que con la mentalidad ya puesta en sábado, en Sabadell, a por los tres puntos para ir encaminando victorias y conseguir el objetivo.
Va donar positiu per coronavirus Dimitrievski a mitjans d'agost. En aquest cas, havia tornat ja als entrenaments, però vaja, en aquest cas va apostar Andoni Iraola per Miguel Morro a la primera jornada.
I com dius, Dimitrievski, teòricament hauria de ser el titular, però amb les bones sensacions que ha deixat Morro tant en la pretemporada com en aquest debut de Lliga contra el Mallorca, Andoni Iraola té un dilema ben gros per resoldre.
Vaja, jo crec que aquí seguirà apostant pel porter, pel jove porter, que va donar un gran rendiment contra el Mallorca. Avui hem conegut... El que no sabem encara són els horaris, ara parlarem, però ja sabem, per fi, hi ha 48 hores, l'àrbitre del partit.
Coneixem àrbitre, per fi. Aquest àrbitre en l'escena del Sabadell al camp del Rayo Vallecano, Daniel Trujillo Suárez, de 37 anys, nascut a Tenerife, i un àrbitre amb experiència sobrada. Ha estat 4 temporades a segona B, 7 temporades a segona, després va estar-se 2 a primera... Finalment el van tornar a baixar, porta 2 més a segona i ara començarà la tercera seguida en aquesta segona etapa. Debutarà també en aquesta lliga sobre el terreny de joc. La setmana passada el vam tenir a la Sala Bor, sent l'àrbitre VAR, en el Fuenlabrada Lugo, victòria per 2-0 dels madrilenys. I va tenir feina perquè va haver d'anul·lar un gol del Fuenlabrada només començar la segona part, per cert, amb una ajuda estranya, per qui vulgui veure el resum, molt estranya el començament, com dic, de la segona part quan el partit encara anava 0-0, però la pilota sí que surt per la línia de fons i, per tant, ben anul·lat i bona actuació en aquest cas de Trujillo Suárez.
Per cert, l'àrbitre VAR d'aquest partit, Luis Mario Milla Albéndiz. També ens haurem d'anar acostumant a no només a esmentar en aquest cas l'àrbitre principal del partit i els assistents, sinó també l'àrbitre que tenim a la sala del VAR, com deia al Sergi Parc. Precedents amb el Sabadell, en té uns quants. Mira que és un àrbitre de segona, que porta molts anys a segona, deies tu un parell d'anys a primera, però en té amb el Sabadell.
Sí, 6 precedents, 2 victòries, un empat, 3 derrotes. Les 3 derrotes, Pau, els últims 3 partits que ha dirigit el Sabadell. Hèrcules 3, Sabadell 0 a la 13-14. Derrota 2-3 aquí a la Nova Creu Alta contra el Betis a la 14-15 i a la mateixa temporada també derrota 3-0 al Toralín contra la Ponferradina.
El primer precedent, per cert, ho recordàvem en un butlletí horari, aquella eliminatòria contra la Culto, que després guanya el Sabadell al Reino de León, va xiular en aquest cas Daniel Trujillo Suárez al Tinerfeny al partit d'anada, que va acabar amb empat a 1. I volia rematar amb horaris, no?
Horaris.
Bé, horaris.
I no horaris.
A l'espera.
Recordem que la gent se senti perquè jornada 2, la d'aquest dissabte, Rayo Vallecano-Sabadell, a les 9 de la nit, com dic, el dissabte, des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc, i estem encara esperant els horaris de la jornada 3 i probablement també de la jornada 4, Pau.
És molt estrany, eh?
És molt estrany que encara no hagin sortit. El que sí sabem de moment és que, en principi, no hi haurà partits divendres ni el dilluns. De fet, per aquest mateix cap de setmana estava programat el Castellón-Màlaga pel divendres perquè obrís foc en aquesta segona jornada i el Cartagena-Sporting pel dilluns i finalment la Lliga ha tirat enrere i s'han reprogramat. El Castellón-Màlaga finalment es farà el dissabte a 6:45 i el Cartagena-Sporting a la mateixa hora el diumenge.
Al final ja va succeir també el mateix a la primera jornada. La Lliga programa uns partits dilluns i divendres, divendres i dilluns, i després amb aquest recurs de la federació doncs es tira enrere. I per últim, bones notícies també per Ràdio Sabadell, perquè és una temporada estranya amb el coronavirus. Explicarem també el dissabte totes les restriccions que hi ha també als estadis, no només pels jugadors, per l'afició, també per la premsa, però Ràdio Sabadell hi serà aquest dissabte.
Un privilegiat tindrem, eh?
Home.
Un dels pocs privilegiats, el Sergi Garcés. Només, recordem, amb aquests protocols que marca la Lliga, només una persona per mitjà de comunicació. Per tant, en aquest cas, l'Adriana Arroyo s'haurà de quedar aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, però com a mínim almenys sí que podrem tenir el Sergi Garcés presencialment a l'estadi de Vallecas.
Estarem fresquets aquí a l'estudi amb l'Adriana Arroyo. Recordeu, dissabte, a partir de 2:45... Sergi Garcés apareix aquí a l'estudi per saludar. Feliç, un home feliç avui.
No m'estranya.
Doncs el que dèiem, dissabte, a partir de 2:45, ja ho direm bé del vespre, perquè ens haurem d'acostumar aquest any a horaris molt i molt diferents, aquest Rayo Vallecano Centre d'Esports Sabadell. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau.
Publicitat.
Esto se van a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecto.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sintonia del Tour de França, aquí a l'Hotel Suís, en marxa ja des de fa un bon grapat de minuts, aquesta última etapa en línia del recorregut d'enguany en ports de muntanya, i abans d'aquesta cronoescalada del dissabte, que ha d'acabar de decidir les posicions de podi. Avui és una etapa molt similar a la d'ahir pel que fa al quilometratge, 175 quilòmetres, però molt diferent en el perfil. Ahir teníem dos ports de categoria especial i prou, molts quilòmetres plans, i avui, en canvi, no hi ha pràcticament ni un quilòmetre pla. Cinc ports que es van enllaçant un a un i de diferent dificultat. La sortida ha tingut lloc a Méribel i el pilot ja ha començat, de fet ja ha acabat aquesta ascensió al primer port, al Cormet de Rosselén, de primera categoria. Ha completat també el tercera, ara està pujant al segona, al col de Dessalcy, i després tindrà un altre port de primera categoria i la pujada hors categoria a Plateau de Glier abans del descens final que els portarà a la Roche-sur-Fogon. Una etapa no apta per recuperar energies després del gran esforç d'ahir al col de l'Alòs, i que així analitzava el sabadellenc de l'Emirates David de la Cruz als micròfons de Televisió Espanyola.
Al final no hay un metro llano en esa etapa y por lo tanto pues será otro día para intentar rascar segundos y llegar a la crono con la máxima ventaja posible, a ver cómo se nos da.
Un de la Cruz que va tornar a demostrar ahir que cada dia va a més en aquest Tour de França, que té pràcticament oblidada la fractura del sacre de la primera jornada. Ahir de fet va aguantar amb els millors fins als tres últims quilòmetres d'aquesta ascensió al col de l'Alòs, i fins i tot va realitzar una última acceleració pel pel seu líder Tadej Pogacar, que va deixar enrere fins i tot algun favorit, com Mikel Landa. La llàstima per l'Emirates és que Pogacar no va poder rematar la feina i va cedir uns metres amb el líder de la cursa, el també eslové Primoz Roglic, que ara té 57 segons d'avantatge respecte al seu compatriota. La victòria d'etapa va ser pel colombià Miguel Ángel López Superman, que va marxar en solitari a les darreres rampes i s'ha col·locat tercer a la General de la Cruz. Va ser finalment 18è a 7 minuts i 15 segons i també segueix amb aquesta particular escalada la classificació perquè ja és 78è a més de 3 hores de Roglic. Ahir, per cert, molt públic en alguns punts d'aquesta ascensió al Col de l'Alòs, alguns també sense mascareta, i el sabadellenc, tot i reconèixer que li agrada aquest ambient de públic, demanava responsabilitat.
Está claro que en estos tiempos pues siempre da un poquito de respeto a la gente que no lleva máscaras, pero también es agradecer, ¿no?, que a mí personalmente, que la gente se acerque a las carreras y que disfrute de este deporte. Está claro que si se hace con una cierta responsabilidad, pues mejor para todos, y así podemos seguir disfrutando de la bici con total seguridad. Hemos pasado la PCR del otro día todos negativos, y a ver si seguimos esa línea para que las siguientes pues sean iguales.
Doncs arribarà a París, si tot va bé, David de la Cruz, el diumenge, com diem, ara mateix en marxa aquesta 18a etapa amb 5 ports de muntanya, pujant ara mateix al tercer de segona categoria el pilot. Tenim escapats ara mateix 5 ciclistes, entre els quals alguns de les últimes jornades clàssics, com Richard Carapaz, per exemple, o Marc Hirschi, també hi ha l'espanyol Pello Bilbao, a un minut un grup amb 9 perseguidors i per darrere el pilot a pràcticament 5 minuts esperant potser algun atac en aquests últims ports de primera i de categoria especial en aquesta 18a etapa del Tour de França, insistim, amb final a la Roche-sur-Foron. Queden 14 minuts per arribar al punt de les 3. Anem a parlar ara d'handbol. Recta final d'aquest Hotel Suís. Ara fa un parell de dies, la junta directiva de l'Oar Gràcia va emetre un comunicat a través de les xarxes socials per informar que fins a nou avís els partits amistosos i oficials que juguin del club de l'Oar Gràcia al carrer Bocaccio seran sense públic. Això sí, es podran seguir al canal de YouTube oficial del club. Ho valorem amb el seu president en directe, amb el Salvador Gomis. Salva, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a PAMS. D'entrada, evidentment, una mesura aprovada que va aprovar la Junta Directiva dirigida, bàsicament, a garantir la seguretat al club, oi?
Sí, així és. Tota la nostra decisió està basada única i exclusivament en intentar garantir al màxim aquests grups de treball que permetin que això no se'ns escapi en mida del possible de les mans. I bé, és la decisió que vam prendre i que tal i com emet el comunicat és fins a nou avís perquè estan havent-hi protocols potser que ens poden permetre d'una manera tant més econòmica com a nivell de temps de poder gestionar això de cara potser a primers o mitjans d'octubre, no?
Conscients, evidentment, que veient la situació actual de rebrots, de nous casos, aquesta mesura que heu imposat fins i tot es pot allargar en el temps més enllà, no?, del que comentes ara.
Pues sí, és molt incert tot això, perquè precisament fins i tot la Federació Catalana d'Handbol està plantejant-se a l'inici de les competicions de base a primers d'any. Tenint això sobre la taula vol dir que el que ens espera és veure-les venir i aviam com va evolucionant tot per acabar prenent decisions. A priori sembla ser que el que tenia de començar a primers de mes o la segona, entre segona i tercera setmana de mes, que eren les classificatòries per les lligues catalanes a nivell cadet, infantil i juvenil, tant masculí com femení, han estat ajornades per primers d'octubre. Torno a dir, amb l'agravant que es pot allargar si la situació de contagis no millora, no?
D'altra banda, ara també et preguntaré, Salva, per com està la situació del dia a dia de l'entitat també, amb aquesta tornada als entrenaments, però aquesta altra part del comunicat, evidentment, també ens deixa aquesta vessant positiva, no? Que els, al final el club fa aquest esforç per emetre els partits en streaming, que imagino que per tothom serà de ben rebut, no? Pares, mares, evidentment, també jugadors, rivals, etc. El club fa aquesta aposta.
Sí, vam fer aquesta inversió, doncs, per poder tenir, principalment va ser una inversió feta per l'obligació dels equips de categoria estatal a emetre els partits per streaming. Això per descomptat, ja que tenim la inversió, tot i que s'ha allargat el plaç obligatori de fer-ho, nosaltres ja la teníem feta i el que farem serà aprofitar aquest mitjà, doncs, per poder oferir a tot el soci, pares i jugadors de la resta de equips que van seguint-se normalment allà al club, a que això ho puguin fer des de qualsevol dispositiu, no?
Evidentment també parles d'aquesta obligatorietat, no? Però és evident també que en el club s'ha fet una aposta important, no? En els últims temps per aquest món 2.0.
Sí, creiem que teníem de fer un pas endavant amb això. La veritat és que l'Arnau Soto està encapçalant aquest projecte i des de fa 2 anys que en tot el que és tema de xarxes hem tingut un augment molt considerable en seguidors i hem de continuar apostant això perquè en definitiva és el nostre treball posat a l'abast del món, no? De que la gent pugui veure el que fem, el que deixem de fer, estigui el dia a dia de l'entitat i, a més, pues ara, doncs, amb aquest avantatge de poder anar seguint tots els partits per streaming.
Parlaves abans, Salva, d'aquests grups de treball que s'estan formant aquests dies. Llegíem també l'altre dia, bé, ja fa unes poques setmanes, no? Com seria aquesta tornada a la nova normalitat a l'OAR Gràcia, amb moltes mesures de prevenció, moltes mesures de seguretat, grups reduïts de treball. Passat ja un temps prudencial, podríem dir, aquestes 2-3 primeres setmanes, et pregunto, com està sent aquesta tornada a la nova normalitat de l'OAR Gràcia?
Pues bé, gràcies a Déu, positiva. Nosaltres tots els protocols que estem posant en marxa i que per descomptat no han estat iniciativa única i exclusivament nostra, sinó que ens han vingut proporcionats en part, doncs, per l'Ajuntament i en part per la Federació Catalana d'Handbol i l'Espanyola, això ens ha ajudat una mica a adaptar-los a la nostra instal·lació i poder fer, doncs, aquests protocols interns que ens permetin intentar garantir al màxim, doncs, de poder mantindre aquests grups que al final seran els que dia a dia tindran de competir, no? Això i el nou format que sembla que s'acabarà presentant amb les competicions principalment de la catalana, que és poder jugar amb el mateix cap de setmana el partit d'anada i de tornada, i després deixar un cap de setmana lliure, doncs permet, doncs, en el cas de que hi hagi possibles contagis o possibles problemes al respecte, ja tindre els 15 dies per endavant per poder fer, diguem, la quarantena obligada per afrontar el següent partit amb garanties de que has estat 15 dies amb el que no has desenvolupat la Covid, no? Tot això amb les seves incongruències, perquè tot és molt agafat així en pinces, hem de pensar que els nostres nanos van a escoles diferents, que tenen famílies diferents, que es relacionen amb amics diferents, però sí que com a mínim amb el club intentar mantindre al màxim aquests grups estables que ens permetin, doncs, poder afrontar la competició amb el màxim de garanties i sobretot amb l'ètica de que si hi ha algun problema transmetre-ho a tots els mitjans, doncs, per poder aturar possibles contagis, no? Uh-huh. Els nostres dos primers equips han estat en un estatge a Andorra, no sé si us ha arribat. Últimament a les notícies ha sortit que l'Egara ha donat 15 positius dins del seu primer equip. Amb aquest equip vam coincidir a l'estatge a Andorra. A priori no ens semblava que tingués de ser així, però vam coincidir amb instal·lacions. Va haver-hi gent de l'equip femení que va estar en un contacte més directe. Això ens ha obligat, doncs, a estar amb els dos primers equips en quarantena, que darrerament no han fet ni un partit amistós ni han entrenat individualment des de casa, doncs, per evitar precisament possibles contagis amb l'entorn. La gent que més directa va estar va donar negatiu amb el PCR, es va tornar a incorporar i tot just ahir van començar una altra vegada amb les rutines d'entrenaments en pista, no? Això serà l'ordre del dia, crec jo, a tot el món esportiu, per parlar només de l'entorn amb el que ens afecta, que és l'esportiu, i tindrem d'anar-nos adaptant a el que vagi succeint setmana a setmana.
Doncs aquesta circumstància, si més no, la desconeixíem, no? Aquesta quarantena que han hagut de fer els dos primers equips, però que vaja, Salva, el que dèiem, no? Amb tots els condicionants, amb tots els ingredients també que has comentat tu, possibles contactes amb positius, el fet que tinguem una competició o competicions que no sabem ben bé quan arrencaran, deies tu també que es podria jugar anada i tornada, clar, tot això fa molt d'anar dia a dia, no? També d'aquest contacte amb les famílies, suposo que també és molt de dia a dia.
Serà així, i no només amb el món de l'handbol. Serà així, crec jo, amb les nostres rutines diàries de feina, d'amistats i, per què no, de grups, ja siguin esportius, socials o el que sigui. Serà així, tindrem d'adaptar-nos a aquest entorn. I tindrà molta paciència, sobretot, que la gent que es va fer els PCR es va donar negatiu, no sé si ho he comentat, i es va poder incorporar als entrenos, no?
Doncs és la millor de les notícies, evidentment.
Sí, és la millor per descomptat.
Al final és la nova realitat, no? També ens haurem d'adaptar aquesta temporada a escoltar moltes notícies en aquest sentit, i quan més negatius també escoltem, doncs molt millor. Salva, per anar acabant, hem conegut aquesta setmana que s'han aprovat les obres, volia dir, de millora d'accessibilitat del pavelló, del carrer Boccaccio. Aquesta accessibilitat amb l'ascensor, amb les plataformes també, en parlàvem l'altre dia amb els companys d'informatius, però la valoració al cap i a la fi és positiva, oi?
Sí, tot el que sigui una millora per l'estructura que tenim, que com vaig dir-vos l'altre dia, doncs ja té 30 i alguna anys, doncs és per descomptat una millora amb la imatge de l'entitat. La instal·lació doncs ens està fent antiga. És cert que amb aquest final de confinament doncs van vindre brigades a arreglar totes les rajoles trencades dels vestidors. Ara tornen a estar una altra vegada doncs molt més decents que ho estaven, els estem pintant, i hi ha aquest arreglo de l'entrada doncs per poder permetre que persones amb reducció de mobilitat doncs puguin accedir a les grades i no els tinguem de posar doncs a peu de pista allà amb els àrbits, doncs això serà positiu, tant per ells que podran veure el partit des d'un lloc molt més agraït per poder disfrutar de tot l'espectacle, ja sigui l'esport que sigui, com el fet de disposar també d'uns lavabos adaptats doncs perquè la gent que pugui pujar doncs amb cadira de rodes i tot això pugui també utilitzar-los en un espai doncs amb el que els permeti poder bellugar-se, no? Aquest projecte ja estava des de fa 3 anys doncs parlat. Sembla ser que al final en aquell moment no es va poder dur a terme. Vam continuar treballant amb això fins que ens han donat doncs l'alegria doncs de que, em sembla que va ser dilluns, de que, bueno, que ja tornava a estar aprovat el nou pressupost per aquest projecte i de que a priori semblava que iniciarien les obres amb un plaç de 3 mesos.
Bones notícies, sí senyor, que també un dels pavellons més antics de la ciutat, com és el del carrer Boccaccio, doncs pugui també adaptar-se i es pugui anar modernitzant, evidentment, amb aquestes obres d'accessibilitat. Salvador Gomis, president de l'OAR Gràcia, gràcies per dedicar-nos uns minuts, sobretot a explicar aquesta qüestió que dèiem al principi, que a partir d'ara i fins a nou avís, tots els partits del carrer Boccaccio seran a porta tancada, es podran seguir per l'estreaming del canal oficial de YouTube, i sobretot també ànims a tota la plantilla, com deies tu, dels dos sèniors de l'OAR Gràcia, que han hagut de passar la quarantena i segur que han estat uns dies complicats.
Doncs molt bé, així els hi retransmetré i moltíssimes gràcies per convidar-me de nou al programa. Quan em necessiteu, aquí estaré per vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Hey, you young folk, what do you mean? There's nobody there.
Un minut i mig per arribar a les 3 de la tarda a la conversa amb el president de l'UAR Gràcia, Salvador Gomis. Tenim res, uns segons més per explicar-vos que ahir es van jugar els dos primers partits de la Copa Catalana de Waterpolo amb doble victòria de l'Astralpool Natació Sabadell. Les noies van guanyar per 5-13 a la piscina del Terrassa, els nois per 19-1 a Canllón contra el Montjuïc. Demà aquí a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo tindrem tota la prèvia del Rayo Sabadell amb les paraules d'Antonio Hidalgo, no les d'Antoni Iraola perquè compareixerà a la tarda, estadístiques del partit, també una conversa amb el periodista del Rayo, Quique Peinado, autor del llibre A les armes, i parlarem a la part final del programa amb el Quim Colet, el tècnic de l'Astralpool masculí, sobre la nova plantilla que ha confeccionat aquest any l'entitat de Can Llong. Res més, 35 segons i haurem arribat al punt de les 3 de la tarda. Una salutació ben forta de la Rocío García, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Aquest programa, com sempre, el podreu escoltar en uns minuts ja penjat a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.